El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 a Ràdio Sabadell.
Les 9 i pràcticament 8 minuts, les denúncies per casos de violència de gènere han crescut un 13% durant l'any 2022. En total, a la comarca es van rebre 7 denúncies diàries, cosa que suposa un total de 2.378 demandes en tots els partits judicials que configuren el Vallès Occidental. El de Sabadell és el que enregistra més, amb 865, són dades de l'informe anual de violència de gènere que publica l'Observatori del Consell Comarcal i que repassem en el següent informe.
Durant el 2022 s'han registrat 300 denúncies més per violència de gènere que l'any anterior.
A tots els partits judicials s'han sumat 2.378 denúncies. A Sabadell, durant el 2022, se'n van registrar 865, pràcticament 4 de cada 10 denúncies que es van fer al Vallès Occidental. La xifra, a més, ha crescut en 140 respecte del 2021. D'aquestes demandes registrades als jutjats de l'Eix Macià, un 66% les van presentar dones espanyoles i el 33% restant dones estrangeres.
Per quins delictes?
S'han denunciat 950 delictes a la ciutat. 599, 6 de cada 10, responen a lesions greus, una xifra molt similar a la que registra arreu de la comarca. El maltractament habitual suposa un 7% de les denúncies, mentre que els delictes contra la integritat moral són un 12% i el trencament de penes el 12% restant, una realitat que es reprodueix a la resta de partits judicials.
I què passa amb les ordres de protecció?
A tot el Vallès Occidental se n'han concedit 507, cosa que suposa que han crescut en un 24% respecte de l'any anterior. El Partit Judicial de Sabadell ha gestionat 153 demandes d'ordres de protecció, de les quals 79, és a dir, un 51%, han estat atorgades i 74, un 48%, han estat denegades. De fet, el de Sabadell és un dels partits judicials amb més demandes aprovades, només per darrere de Rubí, que és on se n'accepten més.
Pel que fa a les sentències, durant aquest any s'han donat a conèixer 232 sentències, de les quals un 92% han estat condemnatòries. En total, a la comarca es van assassinar 3 dones durant l'any passat.
I comentem aquestes dades a aquesta hora conversant amb Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Les denúncies per casos de violència de gènere han pujat un 13% al Vallès Occidental. Hi ha una tendència a l'alça?
Sí, el que hem vist, hem de tenir en compte, el primer de tot, que durant el 2020, òbviament, per les circumstàncies d'aquell any, van baixar el nombre de denúncies presentades, però sí que ja ens trobàvem des del 2017, pràcticament 2018, amb una tendència a l'alta. Sense tenir en compte el 2020, trobem que cada cop es presenten més denúncies fins a arribar a aquesta xifra rècord de 2.378 en el conjunt de la comarca durant el 2022. No només és la xifra més elevada, sinó també l'increment més elevat. De cop, aquest increment anual és el més elevat des que tenim aquestes dades.
I hi ha alguna explicació que pugui determinar aquest ascens i que sigui aquest el més important, el del 2022, o és una tendència sostinguda en el temps?
Des de l'Observatori sí que és veritat que tenim constància d'aquestes dades i el que hi ha darrere no podem certificar què és el que està passant. Podem pensar, per una banda, dues hipòtesis. Podem pensar en una major sensibilitat social davant la violència masclista, per exemple, també un augment dels recursos públics, és a dir, aquesta vessant que no ha de, que es denuncia més, no que hagi augmentat la violència, sinó que es denuncia més. Però també és veritat que tenim aquesta altra segona hipòtesi, que sí que pot haver-hi aquests canvis que s'esdevenen en les relacions de gènere poden haver provocat que hi hagi un augment de la violència masclista. Amb les dades només, són dades judicials, només no ho podem saber, però sí que poden haver-hi aquestes dues hipòtesis.
I creixen les denúncies a tots els partits judicials per igual?
No, i és un dels temes que també destaquem molt al nostre informe, no només pas amb les denúncies, sinó amb altres dels temes rellevants, ordres de protecció, els delictes. Hi ha moltes diferències entre partits judicials. Recordem que hi ha 4 a la comarca, el de Terrassa, el de Sabadell, el de Rubí i el de Cerdanyola del Vallès, i entre ells hi ha molts canvis. En el cas de les denúncies presentades, en el 2022, és Sabadell i Cerdanyola del Vallès les que més han augmentat. Per exemple, Terrassa s'ha mantingut pràcticament igual i Rubí només ha augmentat en poca quantitat en comparació amb l'any passat. Però trobem aquestes diferències entre partits judicials que, en el cas de les denúncies, no es dona tant al jutjat, sinó en el circuit de com es presenten aquestes denúncies.
Sabadell és, de fet, el partit on es registren més, 865 durant el 2022, un 36% de les de tota la comarca. Quin motiu explicaria? Perquè al final podem pensar els quatre municipis són similars, no?
Sí, també hem de tenir en compte la quantitat de població que hi ha a Sabadell i la Terrassa. Si posem aquestes dades en una ràtio que fem denúncies per cada 10.000 dones, que ens permet comparar les denúncies sense tenir en compte la quantitat de la població, veiem que sí, que a Terrassa, per exemple, hi ha 56 denúncies per cada 10.000 dones i a Sabadell 53 denúncies per cada 10.000 dones. Llavors, tot i que en comparació amb la població, Terrassa té una ràtio més elevada. Hem de tenir en compte també les circumstàncies, els municipis que composen cadascun d'aquests partits judicials i que són molt diferents a nivell socioeconòmic.
I quins són els tipus de delictes que es denuncien més habitualment? Perquè, segons l'informe que heu elaborat, 6 de cada 10 denúncies eren per lesions greus.
Perdona, per lesions lleus.
Lleus, val.
Disculpa, sí, és que, a més, aquí estem trobant que estan canviant una mica els temes, en el tema del delicte. Les lesions lleus són aquestes que és colpejar sense causar lesió o algun tipus de maltractament psicològic, i són les que es donen més a la comarca i ho estem veient. Portem 5 anys fent aquest informe i es repeteix aquesta circumstància. Però el que trobem és que està augmentant aquest delicte de maltractament habitual. I ho destaquem perquè un altre cop trobem aquestes diferències entre partits judicials. Concretament, el de Sabadell sí que es manté estable en aquest maltractament habitual, i ho concretem perquè una sentència del Tribunal Suprem del 2021 fixava les característiques que configuren aquest maltractament i diu que és un dels maltractaments més terribles perquè reflecteix un clima llarg i soterrat de terror que moltes vegades acaben denúncia quan ja passa un fet molt, molt greu. Llavors, quan augmenten els delictes de maltractament habitual, és la prequalificació inicial dels delictes, baixa les lesions lleus. Llavors podem deduir, sense saber un altre cop què passa en el jutjat només amb les dades, que es tenen en compte aquestes lesions lleus, potser però continuades. I alguns partits judicials, com és el cas de Sabadell, sí que tenen una proporció més elevada d'aquest maltractament habitual, però d'altres ni tan sol apareixen. O, en el cas de Cerdanyola del Vallès, gairebé la meitat dels delictes aquest any, hi ha hagut un augment molt significatiu a Cerdanyola del Vallès, són per maltractament habitual. És a dir, trobem un altre cop aquestes diferències entre partits judicials que es donen en temes tan importants com és el cas de quin tipus de delictes estan considerant, perquè uns tenen penes més greus que d'altres.
Quan parlem de maltractament habitual, a què ens estem referint?
Doncs mira, aquesta sentència diu que és un clima de control i temor a les víctimes, és a dir, una insostenibilitat emocional a través de la dominació, la violència psicològica, física, verbal i sexual. No ha d'haver-hi denúncies prèvies, per exemple, que és un fet important que determina aquesta sentència. No ha d'haver-hi denúncies prèvies ni condemnes prèvies, és a dir, hi ha d'haver-hi durant temps aquest clima de terror i finalment la víctima es decideix a denunciar. I no s'ha de tenir en compte aquest silenci que perjudiqui a la víctima, al contrari, sinó tenir en compte les circumstàncies que han fet que no denunciï.
De fet, aquest silenci continuat davant d'aquest clima de control que ara comentaves és el que hauria de ser també una mica el detonant per decidir després les mesures a emprendre, no?
Exacte, precisament per tenir en compte aquesta circumstància, que no es quedi només en el fet que ha derivat en la denúncia, sinó què és el que ha viscut fins ara aquesta dona, perquè acostuma a ser que venen molts anys de patiment.
I aquí és on entren en joc les ordres de protecció. Ara dèiem que a Sabadell se n'havien acceptat el 51%, és a dir, una mica més de la meitat de les que s'han demandat.
Sí, exacte. Tot i que és més de la meitat, continuem dient aquestes diferències que es donen a nivell català, passa a la comarca, passa a la província i al conjunt de Catalunya amb el conjunt d'Espanya. Ho trobem des dels 5 anys que portem fent aquest informe i es repeteix en la darrera dècada, ja que més de la meitat de les ordres de protecció al conjunt de Catalunya es deneguen. També passa al conjunt de la comarca. Després hi ha diferències, com he dit abans, entre partits judicials, però al conjunt d'Espanya només es deneguen el 30%. Ho mirem per comunitats autònomes i hi ha moltes diferències entre unes i d'altres. Llavors ens preguntem què és el que està passant, perquè aquí és el jutge o la jutgessa qui decideix adoptar o denegar aquesta ordre de protecció, i és un dels temes que sempre volem destacar, perquè nosaltres des de l'àmbit polític es pot denunciar, però al final és l'àmbit judicial el que decideix qui otorga aquestes ordres de protecció.
Mireia Menchen, tècnica de l'Observatori del Consell Comarcal, gràcies per posar una mica més de llum en aquestes dades de l'informe de violència de gènere del Consell Comarcal del 2022. Bon dia.
Gràcies a vosaltres, com sempre, també per la difusió, que és molt important per nosaltres.
Gràcies, Mireia. I precisament volem abordar o continuar abordant aquesta qüestió, en aquest cas parlant amb l'advocat Roger de la Guerra. Ell és membre, entre altres coses, de la Comissió d'Igualtat i Violència del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Recullo el que ens explicava la Mireia ara en últim terme, aquestes ordres de protecció, i ella es feia la pregunta: per què a Catalunya se'n concedeixen menys que la resta de l'Estat o se'n deneguen més? Transformo la pregunta. Per què?
A veure, els motius poden ser diversos. Vull dir, actualment, en primer lloc, quan la víctima acut a comissaria, al marge de la denúncia que interposa, al final els propis Mossos fan una avaluació del risc d'aquesta víctima, tenint en compte diferents factors, que bueno, va ser el que se li ha manifestat, les lesions rebudes, si ja hi ha hagut denúncies prèvies, i en base a això es fa una qualificació del nivell del risc. Després, aquesta sollicitud d'ordre es trasllada al jutjat, i és el jutjat, després d'haver escoltat a totes les parts, tant a la víctima com al denunciat, la que valora o el que valora si realment s'ha d'adoptar aquesta mesura. I com surten a les estadístiques, més o menys la meitat d'aquestes ordres són denegades per part dels jutjats de violència o també els jutjats d'instrucció quan sigui en dies festius.
Ah, clar, però no sabem el motiu que hi ha al darrere.
El motiu, també, jo desconec, evidentment, les dades de fora de Catalunya, i sobretot les que no siguin del nostre partit judicial, però també pot ser perquè abans no es demanaven sempre aquesta sol·licitud, i ara és la pràctica habitual que quan una persona va a denunciar es fa la sol·licitud. Aleshores, quan hi ha un risc greu o de protecció, perquè en molts casos potser ja no hi ha aquesta convivència, no viuen al mateix domicili, han estat... són maltractaments que potser l'agressió, com podeu veure les dades, la majoria dels casos estem parlant de delictes que són lleus, són un 60%, o un maltracte habitual, i aleshores és això el que a vegades fa amb el qual no es pugui inicialment adoptar aquesta ordre, perquè això estem parlant sobretot amb els casos inicials, és a dir, quan hi hagi una sentència condemnatòria, aquesta sentència porta aparellada sempre una ordre de protecció.
També pot ser una qüestió de recursos, és a dir, que no es puguin abocar o que l'administració no tingui tants recursos com per concedir totes aquestes ordres de protecció, o ens basem simplement en la qualificació i en el grau de risc que presenta aquella persona?
Jo considero que no és per manca de riscos. L'única ordre que a vegades, lamentablement, no es pot adoptar per falta de riscos són les pulseres mitjans telemàtics, on no hi ha tantes com per poder-ho fer i, per tant, se n'adopten menys. Però les ordres de prohibició de comunicació i d'acostament no depèn de recursos jurídics o administratius. L'altra cosa és quan a la víctima, doncs, potser en casos ja molt greus, al marge d'aquesta ordre també se li fa un seguiment per part dels agents, i aleshores això sí que implica una sèrie de recursos. Però l'ordre més habitual adoptada, com hem pogut veure, que és la d'allunyament i prohibició de comunicació, amb aquí no intervenen els recursos públics per la seva adopció.
Clar, perquè aquestes ordres d'allunyament, aquestes ordres de protecció, se'n fa alguna mena de seguiment a la víctima, o és simplement en els casos aquests més greus o quan hi ha la sentència condemnatòria i es decreta aquesta mesura?
Sí, hi ha en diferents àmbits, tant del sector policial, de les comissaries, com també d'alguns serveis associats a l'atenció a les víctimes de violència, doncs s'intenta contactar, sobretot al principi, s'intenta contactar amb la víctima que manté aquesta ordre per veure si tot està correcte. I quan una víctima també va fer la denúncia, se li faciliten juntament amb la denúncia totes les dades dels telèfons d'ajuda i dels serveis i als quals es pot dirigir en una situació de risc o d'emergència.
Des del Col·legi de l'Advocacia constateu que també hi ha hagut aquest increment de les denúncies, parlàvem d'un 13%, aquestes, si no m'equivoco, eren 800 i escaig,
sí,
denúncies per violència de gènere.
També s'ha de tenir en compte que arrel del, si no recordo malament, del 2021, sobre el juliol del 2021, els diferents col·legis que formen de l'advocacia del territori de Catalunya, organitzats a través del SICAC, doncs es va elaborar un protocol on, al marge de les violències de gènere també es van incloure les violències masclistes. Aleshores, en aquestes dades estan incloses les dues denúncies, és a dir, totes les que s'han realitzat. Des del Col·legi de l'Advocacia, nosaltres, de Sabadell, doncs nosaltres tenim un torn d'ofici especialitzat en atendre a les víctimes, i segons les nostres dades van haver-hi 897 assistències per part dels 170 lletrats i lletrades que integren a aquest torn. Sí que s'ha detectat aquest increment, com ha comentat també la tècnica, és un increment, s'ha de tenir en compte que el 2020, arrel que vam estar dos mesos o tres mesos confinats, evidentment les denúncies
van baixar,
es van mantenir, i sí que és veritat que tant Sabadell com Cerdanyola, els partits judicials que depenen del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, sí que hi ha hagut un increment significatiu en aquest 2022.
Això vol dir que afloren més els casos? No és que hi hagi més violència, que era el que apuntava la tècnica, sinó que afloren més, que la gent es decideix a denunciar més?
Sí, jo crec, sota la meva opinió, jo considero que no és que hagi hagut un augment o un increment dels delictes de violència contra la dona, que més o menys, lamentablement, doncs ens trobem, si ens fixem amb les dades que es venen mantenint, tant pel que fa els assumptes greus on hi ha morts i també els que no són tan greus es venen mantenint amb el número, sinó que hi ha una major sensibilització per part de la societat, i aleshores aquests fets es denuncien amb més freqüència que abans, on potser doncs li costava més donar el pas a la persona. Hi havia potser també fins i tot una mica de desconfiança del funcionament de la justícia o també per part dels agents, i aleshores costava més donar aquest primer pas. Abans, fins i tot, a lo millor, si mirant les dades, podem veure com fa 10 anys les denúncies que començaven anant la víctima a comissaria eren molt, molt més inferiors on ara, on veiem que pràcticament un 85% dels procediments comencen anant a denunciar a la comissaria.
Per tant, això també ha estat una millora, és a dir, que potser les dones coneixen més els circuits que cal fer servir per denunciar aquesta situació de maltractament.
Sí, arrel de tots els serveis que hi ha durant, en el territori, els diferents SIAT, els CIE, tots els serveis que hi ha d'atenció a les víctimes, doncs hi ha una molt millor informació, l'accés a la informació, evidentment. Doncs el 2023 també és molt més fàcil que quan es va instaurar la llei de violència de gènere, i aleshores tot això facilita que es pugui donar aquest primer pas, cosa que abans potser hi havia aquesta barrera, que no vol dir que evidentment pugui haver-hi un increment, però sota la meva opinió els fets probablement seran més o menys els mateixos, però sí que hi ha una major predisposició, un millor accés a donar el primer pas i començar el que és la via judicial.
I en aquests casos ens hem d'imaginar només dones doncs, que són maltractades en l'entorn familiar, en l'entorn de la llar, o també hem d'incloure aquí aquestes agressions sexuals que dia sí, dia també surten als mitjans de comunicació?
Sí, això és el que he comentat abans del protocol que es va instaurar de la violència masclista, que engloba doncs tots aquests altres delictes on no cal que hi hagi hagut aquesta relació de parella o exparella, que són com els que comenteu aquestes agressions sexuals. Antigament, jo parlo sempre des de la vertent del torn d'ofici, doncs antigament, doncs, quan acudia aquesta persona a donar el pas a comissaria no tenia aquesta assistència lletrada gratuïta, i actualment quan aquesta persona acudeix a la comissaria, si així ho demana perquè no va amb un advocat o advocada particular, doncs trucant a l'advocat o advocada que estigui de guàrdia aquell dia, doncs tindrà ja una assistència per part de l'advocat. Sí, no sé si m'avanço, però jo també voldria comentar que el fet que quan la víctima acut a comissaria assessorada per un lletrat o una lletrada, això també fa que, si, com podeu veure amb les dades que arriben a sentència, veureu que un 90% acaben sent condemnatòries, fins front a un 10 més o menys que són absolutòries, doncs el fet de comptar ja amb aquest assessorament lletrat des de l'inici fa que l'atestat quedi doncs més recollit, es valoren més totes les proves, i sota la meva perspectiva i la meva opinió, això fa que al final les probabilitats d'èxit i obtenir una sentència condemnatòria siguin més altes.
I quin és el perfil de víctimes que veieu des del Col·legi de l'Advocacia, des d'aquest torn d'ofici especialitzat en la violència de gènere?
Doncs, bàsicament, recullo que és la ciutadania que tenim al nostre partit judicial. Vull dir, tot tipus de víctimes. Sí que és veritat que potser al principi de tot a la dona estrangera li costava més donar aquest pas, m'imagino que per la cultura del seu propi país i la desconfiança, com hem parlat, amb un món que encara no era el seu o que no el feia com seu dels jutjats o la comissaria, doncs costava anar a iniciar el pas, m'imagino, perquè potser al seu país doncs, no hi havia aquestes normatives o no es tractava igual a les dones quan acudien a denunciar els seus marits, però actualment, doncs, evidentment, de totes les nacionalitats que tenim a la nostra ciutat. No hi ha una diferència i, lamentablement, la violència de gènere es pot donar en qualsevol tipus d'àmbit social que englobi el teixit de les nostres ciutats.
Per tant, entenc que per edats també, és a dir, podem tenir tot el ventall d'edats, des de les més joves, des de noies més joves fins a dones més grans.
Sí, es troben normalment, és veritat que potser dones molt joves no és el típic cas. Vull dir, de noies joves m'estic referint a això, a 20 i pocs anys, perquè també hem de pensar que la cultura potser ha anat canviant i per sort doncs no hi ha el que ens passava potser als anys 80 o als anys 70. Però
sí, però potser són víctimes d'un altre tipus de violència,
sí,
no?
Perquè estem parlant més de la violència sexual que no de la violència de maltractament habitual. Uh-huh. Però també trobem doncs, dones de 65, de 70 anys que acuden a denunciar fets que potser, com ha comentat la tècnica, que són durant molt de temps amb els anys i que ara donen el pas a fer-ho quan potser això ho haurien d'haver fet doncs, fa 20 o 30 anys.
Probablement tinguéssim menys eines, no? Fa 3 dècades que no pas ara, que era el que comentàvem. Hi ha molts serveis a l'abast d'aquestes víctimes per abordar aquest tipus de realitats. N'hem parlat amb el Roger de la Guerra, ell és advocat del torn d'ofici i també membre de la Comissió d'Igualtat i Violència del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell. Gràcies per atendre'ns avui al Cafè de la Ràdio.
De res, a vosaltres.